No hi ha estadístiques de qualitat actualitzades sobre la situació de la vivenda. L'últim cens és del 2011. Laia Ortega, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens diu aquest cens?
Que el 12% dels pisos que hi ha a Catalunya, prop de 500.000, estan buits.
Tenim també un registre de la Generalitat que es va posar en marxa l'any passat amb dades facilitades per la banca.
Sí, segons aquest registre, les entitats financeres i les grans immobiliàries tenen 45.000 pisos buits a Catalunya, dels quals un 60% estan en municipis amb molta demanda. Un terç d'aquests pisos està ocupat irregularment.
I pel que fa a Barcelona, què diuen les últimes dades oficials, Laia?
Que la Sareb i els bancs tenen 2.600 vivendes desocupades des de fa més de 2 anys. Després de l'anomenat banc dolent, l'entitat que en té més és el BBVA.
Aquestes xifres hi hem d'afegir els habitatges que estan en mans de les administracions, oi?
Catalunya té un parc públic raquític de 22.000 pisos, 14.000 de la Generalitat, 6.000 de l'Ajuntament de Barcelona i 2.000 de les organitzacions del tercer sector. Això representa un 1% de les vivendes del país, quan a Europa aquest percentatge és del 18%.
Però d'aquests pisos també n'hi ha de buits.
En plena crisi del 2007 al 2013, els ajuntaments, consells comarcals i empreses públiques tenien 800 habitatges tancats.
En resum, Laia, una xifra gens despreciable de pisos buits i un parc públic insuficient tenint en compte la creixent demanda de vivenda social.
Sí, exacte. Actualment hi ha 80.000 persones a Catalunya que han demanat formalment un habitatge públic.
Fins aquí la fotografia més actualitzada de les dades. En quant a normativa, hi ha diferents lleis a tenir en compte.
La llei pel dret a l'habitatge que va impulsar el tripartit el 2007. La ILP sobre vivenda i pobresa energètica. Un decret llei del març que permetrà sancionar els bancs que tinguin habitatges buits sense rehabilitar. I l'última, una llei del Parlament que es podria començar a aplicar d'aquí a unes setmanes, un cop el nou executiu n'aprovi el reglament.
Aquesta llei obligarà els bancs amb pisos buits des de fa més de 2 anys a pagar una taxa, amb la qual el govern preveu recaptar 8 milions d'euros.
La llei del 2007 ja permetia als ajuntaments sancionar les entitats que tinguessin aquest tipus de pisos, però de moment molt pocs han posat multes. Els primers a fer-ho van ser Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Granollers i Girona. Anem fins a Girona, Albert Requena, bona nit.
Bona nit.
Girona, dèiem, ha estat un dels pioners a sancionar.
Doncs sí, de moment ja ha ingressat més de 100.000 euros per les multes que va imposar el Banc Popular, que tenia 8 pisos tancats a la carretera de Barcelona des de feia més de 2 anys. El procés, però, continua obert, perquè el banc, tot i haver pagat la sanció, continua sense cedir els pisos. Ho explica el regidor Eduard Barroso.
Una resposta que no és la que nosaltres busquem ni és la que ens interessa. És de que ha fet l'ingrés de les multes que se'ls havia posat. Però així i tot encara no ens ha posat els pisos a disposició, per tant, el procés en contra d'aquesta entitat fins que posi els pisos o justifiqui, tal com li diu la llei, que els ha rebaixat, que ja els ha posat ella en lloguer social o el que sigui, nosaltres seguirem tot el camí.
Això pot comportar una tercera sanció de 7.400 euros per cada pis tancat.
Però aquests no són els únics pisos que estan en aquesta situació a Girona?
Exacte. L'Ajuntament de Girona calcula que a la ciutat hi ha 500 pisos buits que pertanyen a bancs o empreses immobiliàries. En aquests moments hi ha oberts 6 expedients a entitats bancàries i el regidor Eduard Berloso ha indicat que se'n preparen de nous.
Gràcies, Albert.
Bona nit.
La plataforma d'afectats per la hipoteca creu que, més que les sancions, el que servirà per augmentar l'oferta d'habitatge social és la llei que va aprovar el Parlament el juliol de l'any passat.
Que, entre altres coses, permet la cessió obligatòria dels pisos. El Carlos Macías és un dels portaveus de la PA.
Amb la llei 24-2015 donem una eina que es diu cessió obligatòria, que el que permet a l'administració pública, ja sigui la local, els ajuntaments o la Generalitat, el mobilitzar aquell habitatge. El que fa és una cessió obligatòria. Tinc necessitat d'habitatge, al gran tenidor vaig, que els habitatges, òbviament, que no estan complint la seva funció social, els agafo i els amplio el meu parc públic de lloguer social per donar resposta. I és important perquè, tot i que tinguem un ajuntament, una generalitat, qualsevol institució que vulgui, que tingui una voluntat política d'acabar amb els desnonaments, no tenim un parc públic de lloguer social suficient.
I la primera cessió obligatòria de pisos a un gran ajuntament l'ha feta la Sareb a l'Ajuntament de Barcelona i ha cedit per un període de 8 anys 200 pisos perquè els destini a atendre emergències socials.
Més enllà de la cessió obligatòria, però, hi ha d'altres punts a destacar de la legislació actual.
L'administració ha de garantir el reallotjament de les persones desnonades.
Els bancs i les grans immobiliàries han d'oferir als que no poden pagar la hipoteca un lloguer social durant 3 anys.
S'estableixen mecanismes de segona oportunitat per renegociar el pagament del deute i es permet als jutges ordenar-ne la liquidació.
L'administració té prioritat a l'hora de comprar pisos procedents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament.
I es garanteix el subministrament de llum, gas i aigua a les persones en situació de risc d'exclusió residencial.
La plataforma d'afectats per la hipoteca augmentarà els pròxims mesos la pressió sobre els municipis que no apliquen les lleis i es reunirà amb els jutges degans perquè també les executin. Saludem a aquesta hora el secretari d'Habitatge de la Generalitat, senyor Carles Sala. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Expliqui'ns, per què costa tant que s'apliqui la normativa?
Bé, la normativa sobre aquestes qüestions dels habitatges buits és una normativa complicada, és una normativa que en molts casos requereix d'expedients, per exemple, sancionadors, i són doncs, complexes de tramitar, fins que no s'assoleix doncs, l'eficàcia de la mateixa. En aquest cas, les lleis d'habitatge, el que determinen, especialment la 18-2007, la llei del dret a l'habitatge, és que siguin els ajuntaments qui apliquin aquestes mesures d'una manera subsidiària. I al llarg d'aquests 3 darrers mesos hem fet 8 jornades informatives en les que han participat més de 1.000 professionals dels diferents ens locals per explicar-los com s'havia d'aplicar diferents mecanismes, especialment de l'última llei.
El 2015, precisament, el Parc Públic de la Generalitat tenia 920 pisos buits. Com preveuen reduir-ne el nombre?
Bé, serà difícil reduir-ne encara més el nombre. 920 pisos buits és menys del 5% del Parc Públic de la Generalitat, que és d'uns 14.100 pisos en aquest moment. Penseu que d'aquests 920 pisos buits n'hi ha 220 aproximadament d'ocupats il·legalment, n'hi ha 500 que estan en procés d'adjudicació, això vol dir que les persones que hi estaven han deixat l'habitatge, si estan fent les obres de manteniment per deixar-los adequats a poder fer la nova adjudicació. N'hi ha uns 100 pisos aproximadament que estan en indrets on no tenim cap tipus de demanda per a aquests habitatges, són indrets, podríem dir que no hi ha una pressió de sol·licitud d'habitatge ni de caràcter social ni de mesa d'emergències.
Com a les Terres de l'Ebre?
Per exemple, Terres d'Ebre i zones doncs, del Pirineu. No? Bé, doncs en aquesta situació doncs, serà molt difícil baixar d'aquest 5% d'optimitzar.
Quan tenen previst ampliar el registre de pisos buits també per als particulars?
Bé, gràcies al decret llei 1/2015 del març passat que va aprovar el govern i que va validar i convalidar el Parlament, vam poder crear aquest registre de pisos, en aquest cas per les entitats financeres, i quedarà un segon pas, que és que també en aquest registre pugui constar-hi els dels particulars. Això s'ha de fer mitjançant desenvolupament d'un decret, i aquest decret doncs, esperem en el llarg dels propers mesos doncs, poder-lo regular i que pugui sortir a la llum pública.
I les perspectives d'increment d'habitatge social per aquest any, quines serien llavors?
Bé, per l'any 2016, també la mateixa norma que li deia abans del mes de març, ha creat el dret de tanteig i retracte fins a l'any 2021 que poden exercir tant la Generalitat com els ajuntaments com les entitats del tercer sector. Nosaltres en aquest moment portem adquirits uns 200 habitatges, hem destinat més de 8 milions d'euros, uns 8 milions d'euros a adquirir 200 habitatges en els 72 municipis on tenim una demanda social acreditada, 200 habitatges que són destinats amb aquells que ens estan entrant a més d'entitats financeres que conveniem, com els 900 de la Sareb, els 240 doncs, de Bankia i alguna altra entitat doncs, que signarem conveni properament, doncs, han de servir per destinar-los a això. Tots aquests habitatges de tanteig i retracte i d'entitats financeres doncs, a incrementar el parc social.
Doncs moltes gràcies per aquests aclariments. Avui parlant amb el Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, molt bona nit.
I per tancar aquest tema, ens queda encara un actor importantíssim, la banca. Que no està gens còmode amb el debat de l'habitatge, oi, Laia?
Doncs no, d'entrada les entitats financeres no comparteixen la definició de pis buit. Per l'Associació Espanyola de la Banca, els pisos buits són pisos pendents de vendre, i després que el 2012-2013 en van transferir la major part a la Sareb o a fons d'inversió internacionals, actualment gestionen 81.000 milions d'actius immobiliaris, tot i que alguns experts eleven aquesta xifra a 90.000.
I què passarà amb aquests pisos?
Ho hem preguntat al català catedràtic d'Economia de la UPF i expert del sector, José García Montalvo.
Lo que sucede es que muchas de estas viviendas pues nunca acabarán de desaparecer porque están en localizaciones donde nadie quiere ir a vivir que se construyeron con unas expectativas absolutamente irreales sobre la demanda que podría querría vivir a sitios donde mal localizados, mal comunicados, etcétera, y que por lo tanto pues son muy difíciles de vender.
Aquests no es vendran, i els que sí són atractius.
El sector bancario, ante la mejora de las perspectivas, relativa por lo menos, porque la mejora, el incremento de los precios ha sido muy pequeño y se ha producido sobre todo pues en grandes capitales como Madrid, en Barcelona, en la zona de Costa del Sol, pero el resto está paralizado. Pero es verdad que esa mejora pues ha provocado que algunos bancos de nuevo tengan la tendencia a retener algunos de estos pisos pensando que en el futuro puedan venderlos por mejores precios.
I què passarà amb els pisos que tenen els anomenats fons voltor? Doncs això és el que ens ha explicat.
Estos fondos tienen claro, yo creo que tienen bastante claro, que no pueden hacer operaciones de comprar para vender mañana porque no van a sacar ninguna rentabilidad. Por lo tanto, la mayoría de estos fondos lo que hacen, y de hecho algunas constructoras también de capital español también están yendo en esta dirección, es básicamente dedicarse al inmobiliario, pero más desde el punto de vista patrimonialista, quiere decir, los edificios se utilizan para ponerlos en alquiler.
Alguns en lloguer temporal, d'altres que no es vendran i d'altres sentien retinguts a l'espera d'obtenir-ne una millor rendibilitat. Doncs, Laia Ortega, gràcies per tota aquesta informació.
Adéu, bona nit. Adéu.